Clara Antunes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Va, què bevem avui?
Avui una beguda que ve de molt lluny, però sembla que ha arribat per quedar-se.
I la nostra sommelier i nutricionista de capçalera, els clients d'aquest restaurant ja la coneixen bé, Clara Antúnez, avui que fem un programa especial per la Marató i resulta que tenim sobre la taula d'aquest restaurant una beguda que bé, gairebé molts li atribueixen propietats màgiques, mèdiques fins i tot, que és això, és el kombucha. No sé per què és beneficiós el kombucha, ara explicarem què és, que molta gent potser no ho sap, però va, comencem per aquestes propietats.
Diuen que és beneficiós i sí que és cert que pot ser-ho perquè la seva elaboració fa que arribi aquí, té propietats simbiòtiques. Anem a explicar què vol dir això. Hi ha probiòtics, hi ha prebiòtics i hi ha simbiòtics. Els probiòtics són els microorganismes vius, bacteris, fongs, llevats, etc., que al consumir-los en una quantitat suficient són beneficiosos per la salut nostra, sobretot perquè s'instal·len a la nostra flora intestinal. El kombucha en tenim una gran part d'aquests microorganismes vius quan s'elabora. Tenim els prebiòtics, que són ingredients no digeribles que estimulen el creixement de bacteris propis. Vindria a ser la fibra.
Sí.
I només en tindrà si hi ha polpa de fruites o vegetals dins del te kombucha.
I per últim, els probiòtics segur que els té.
Sí, els probiòtics sí. Els prebiòtics dependrà de quin model o quina varietat de kombucha sigui. I per últim, els simbiòtics, que és prebiòtics i probiòtics. Per tant, si tenim una mica de polpa de fruita i tenim el kombucha, tindrem un simbiòtic.
Ah, està validat això? Hi ha estudis que validin científicament que el kombucha pot ser beneficiós per la salut o no?
No hi ha aquests estudis científics encara. Sembla ser que sí, per observació de poblacions asiàtiques sembla que sí, que és molt beneficiós, però d'entrada és una beguda, per tant ens hidrata, té poc alcohol, no ens serà perjudicial en temes d'alcohol, però encara ens falta una mica de temps per recórrer científicament.
Va, expliquem ben bé què és això del kombucha. He sobreentès una mica pel que has començat a dir, que això deu estar fermentat, perquè quan parlem de bacteris, llevats, tot això, aquí hi ha fermentació,
Exacte, aquí hi ha fermentació. I el que fermenta és un te.
Té, qualsevol té.
Qualsevol té. Normalment és el rooibos, però pot ser qualsevol té. Es pot fer amb té negre, té blanc, el que sigui. Vindria a ser, salvant les diferències, com una mena de kèfir d'aigua. Hi ha fermentació alcohòlica i fermentació acètica. I així, el que fermenta aquest té són llevats i bacteris.
És a dir, la fermentació làctica ve donada per bacteris i l'alcohòlica pels llevats.
Correcte.
I això ho té tot, com el kèfir.
Com el kèfir,
i exacte. I el iogurt, què té només?
El iogurt només fermentació làctica, Val. Només bacteris.
És a dir, aquests dos, tant el kombucha com el kèfir, porten més bitxets.
Més bitxets, que treballen més. I en el cas del kombucha, l'agrupació d'aquests bacteris i aquests llevats es diu Scooby.
Scooby, com l'Scooby-Doo.
Com l'Scooby-Doo, però amb una sola O. I ve de l'anglès Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Això traduït de manera fàcil vindria a ser la relació simbiòtica, que és aquella on tots hi guanyen, entre bacteris i llevats. Per tant, comunió de bacteris i llevats que treballen conjuntament per millorar el te d'entrada.
I l'aspecte, un cop ho vaig veure, és com un disc en forma de... Bé, no, com un moc, en
sí,
forma de disc.
Sí, és com un moc viscós en forma de disc. Sí,
no,
sí. No és gaire atractiu.
Sí, no té molt bona pinta,
No, no, no.
Entenc que, clar, perquè això fermenti, sucre, ara.
Exacte.
Hauríem d'afegir,
Té sempre endolcit amb sucre i llavors comença a fermentar. Un cop ha acabat la fermentació, es retira l'escubi i aquest escubi pot tornar a fermentar. De fet, una de les gràcies d'aquest te és que vagi passant de mà en mà aquest escubi. O que tu tens un col·lega que et dona un escubi i tu pots fer-ho a casa i vas fent això.
Molt bé. I aquesta fermentació quant dura, per curiositat?
Dura entre 10 i 20 dies, aproximadament. Depèn de la temperatura amb la que fem la fermentació i tot això, pot ser entre 10 i 20 dies. I un cop va fermentant, la beguda va tenint acidesa i efervescència. Per tant, surten bombolletes.
Com un vi d'agulla, gairebé, no? No molt de bombolleta, però una mica sí,
Sí. La primera fermentació seria el te amb sucre i l'escubi. I un cop acabat aquesta fermentació, podem afegir-hi altres coses. Sucs de fruita, espècies... El resultat acaba sent un refresc amb aquest punt d'agulla.
Mm-hmm. És a dir, que en tenim de molts sabors, eh? Sí que és veritat que els lineals, que cada vegada en veiem més de kombucha, eh? Mm-hmm. Veiem kombuches fins i tot amb diferents colors, que entenc que és tot això que se li ha afegit. Però bé, el kombucha em sembla que té allò que es diu origen mil·lenari, eh?
Sí.
Fa temps que es
tradició
fa això.
Tradició mil·lenària a la Xina.
A la Xina.
Durant la dinastia Han. I des del seu inici va ser pels emperadors i es deia que era l'elixir de vida d'aquests mm-hmm. emperadors. Des de fa una dècada, més o menys, ha començat a estendre's a Occident. Va començar per Amèrica i ha anat entrant a Europa. I hem d'anar en compte a mitificar-ho perquè, tot i que els hàbits d'alimentació asiàtica són molt bons i està bé combinar-los amb els nostres, el sistema digestiu d'un asiàtic és diferent d'un occidental i, per tant, no tot el que ells mengen o beuen serà tan bo pels nostres sistemes digestius.
Mm-hmm. És a dir, ja ho sabeu, eh? Si us preneu un gotet de kombucha, penseu que, bé, com els senyors de la dinastia Han, gairebé. I ara pensava, Clara, per què creus que està de moda?
És una pregunta que m'he preguntat moltes vegades i crec que hi ha moltes raons, molts perquès. Perquè és exòtic i està de moda allò que és exòtic i desconegut.
Diferent. Mm-hmm. Mm-hmm.
Perquè, malgrat no hi hagi evidència científica, s'ha relacionat molt amb la salut, i la salut també està de moda i tots volem prendre productes més saludables.
Superaliment, segur que encara algú li diu superbeguda.
Sí,
no?
Ja hi arribarà, ja hi arribarà. Sí, sí. Perquè és molt diferent a les begudes que tenim al Mediterrani i això està bé també introduir més varietat. S'ha posat de moda als Estats Units, per grans estrelles, per grans famosos, i això ens agrada a tots, no? Si ho ha begut la Gwyneth Paltrow, doncs jo també, i m'aproparé a ella, no? S'hauria de veure si és així o no. Perquè té una part de misticisme, és aquest punt místic, allò que et deia abans, no? De jo li passo amb un amic, ell s'ho fa, una mica tot això. I perquè està en la línia d'aquest super healthy, vegà, orgànic, natural, entre cometes, tot això.
Tothom pot prendre kombucha? O hi ha, no sé, algú que no li vagi bé, vaja.
La pot prendre tothom, d'entrada. També dependrà de quin te s'hagi fet servir per fermentar, si és té negre, si és té blanc, si és un rooibos, tot això canviarà les coses. Però és apte per celíacs, és apte per vegans, baixa en calories. Però jo diria que hi ha alguns grups de població que potser no ho recomanaria gaire efusivament. Per exemple, a les dones embarassades i els infants. Pot tenir una mica d'alcohol. És una beguda que, com hem comentat amb les fermentacions, podria tenir una mica d'alcohol. Uh-huh. I altres begudes millors per a embarassades i nens, no? Uh-huh. Si està fet amb te negre, amb te amb teïna, tampoc és gaire recomanable, perquè és excitant. I també aquest te podria ser descalcificant. Per tant, ni infants ni dones embarassades els hi convindria. Uh-huh. Què més?
I ara pensava si té sucre, que havíem dit, diabètics?
Exacte, el sucre, però en teoria, si fa una fermentació acabada, ja no hi serà aquest sucre, s'haurà convertit en aquest alcohol i en aquesta acidesa. Uh-huh. Per tant, no hauria de ser un problema per diabètics. Uh-huh.
Com l'aprenem freda? Entenc millor, no?
Millor freda, més agradable aquest punt d'agulla, i, per exemple, en molts restaurants s'ha posat de moda servir-ho com si fos un xampany o un cava.
Com dius?
A Bali hi ha un restaurant que ho serveixen això com un gran xampany, i amb uns preus també.
Déu-n'hi-do, sí, ja m'imagino, ja.
O, per exemple, el restaurant Noma de Copenhagen ho ha fet servir per maridar en el seu menú degustació.
I està el kombucha al menú degustació del Noma.
Correcte.
D'un dels millors restaurants del món, Déu-n'hi-do. Va, abans d'acabar, o sigui, perquè ens quedi clar, és el kombucha allò una tendència, posem-li tots els atributs que trobem, hipster, de moda, orgànic, supernatural, beguda viva i ja, és un bluff o realment bé, té els seus beneficis i, bueno, estaria bé tastar-la de tant en quant.
Estaria bé tastar-la de tant en quant. És mil·lenària, per tant, alguna cosa de veritat hi ha després de tants anys d'història. Però sí que és cert que el món del màrqueting tal també s'ha instal·lat molt amb aquesta beguda.
Recordeu, el kombucha no és miraculós, però bé, sí que és beneficiós, allò que dèiem, bactèries, llevats per la nostra flora, que també està bé cuidar-la, no?
Exacte, Paula.
Fantàstic. Gràcies, Clara, i ens veiem d'aquí un mes, que, mare de Déu, saps que serà 2020, ja.
Ostres, sona molt gros, això, eh? Ara.
Ens veiem el 2020, va. Adéu.
Adéu.
Un restaurant caníbal a Berlín. Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. També ens trobeu a Spotify i a TripAdvisor no ens busqueu, que encara no hi sortim.